Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Menorca.
Bon dia, Menorca. El Consell vol incentivar a més propietaris a destinar l'habitatge al lloguer residencial. Per això, a principis de l'any que ve es posarà en marxa un nou programa de lloguer estable. L'objectiu és augmentar l'oferta de lloguer assequible i donar seguretat als propietaris. Mentrestant, el Consell reforça la inspecció del lloguer turístic i legal.
L'actualitat de Menorca a IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a l'Associació Girassol. L'Associació Girassol té com a objectiu erradicar l'estigma, garantir els drets i millorar la vida de les persones amb un diagnòstic de salut mental. Més informació a dretsalutmental.com/girassol i al telèfon 971 28 51 23. IB3, tots donem una mà a l'Associació Girassol.
Ho dèiem en titulars, el Consell de Menorca posarà en marxa un nou programa de lloguer estable. Vol ser intermediari entre propietaris i llogaters per aportar confiança i seguretat als propietaris amb el seu immoble i garantir que sigui retornat en bones condicions. Hi haurà incentius com línies d'ajuda per canviar l'eficiència energètica de la casa o els electrodomèstics. Al mateix temps, els llogaters podran trobar lloguers a preus assequibles. S'ha incrementat la plantilla amb dues persones més per fer aquest seguiment del programa. Núria Torrentes, conseller d'Ordenació Territorial de Menorca.
Una prestació tècnica que es diu lloguer estable, amb la qual nosaltres, el Consell Insular, farem d'intermediari entre el propietari i els inquilins, per tal de que hi hagi l'administració que doni aquella confiança que li pot faltar al propietari, perquè aquella gent que tingui un pis el posi dintre d'aquest programa del Consell Insular i poder aflorar aquests habitatges que de gent que no el tenien al mercat residencial, que el pugui posar al mercat residencial.
Al mateix temps, el Consell reforça la inspecció de lloguer turístic il·legal. Des de principis d'any hi ha 32 expedients iniciats i 50 pendents d'instruir, amb 961.000 euros interposats en sancions.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I avui es posa punt i final a la temporada turística 2025, que manté la connectivitat aèria amb el mateix volum que l'any passat, prop de 2,5 milions de seients. Creixen els mesos de maig, juny i octubre. Els principals mercats encara són Espanya i el Regne Unit, però el mercat que creix any rere any és el francès, que ja se situa en tercera posició i amb una gran diferència amb Itàlia. Però també n'hi ha d'altres, de més secundaris, com Portugal, Holanda, República Txeca o fins i tot Àustria, que augmenten considerablement. Carlos Sintesés, analista de dades de Mabrian.
Austríac és un perfil de despesa alta, d'una estada llarga, mitjana, en comparació al que passa a altres mercats. I sí, creix en guany un 30%.
La despesa per persona augmenta, però es diversifica l'interès sobre l'oferta.
Potser no gasten tant el que han gastat tradicionalment, gasten més en total i gasten d'una manera més diversificada, no? Vull dir, o sigui, en lloc de gastar tot a l'hotel o al restaurant, ara gasten a l'hotel, al restaurant, però també contracten una activitat, contracten un tour, contracten un free tour per dins molt, contracten una excursió en barca. Llavors, jo trobo que no és que gastin menys en general el destí, sinó que ho fan d'una manera més diversificada.
Aquest cap de setmana precisament acaben les darreres connexions internacionals com París, Milà, Manchester o Liverpool, entre d'altres. A partir de dilluns, per tant, l'illa ja estarà només connectada amb Barcelona, Madrid, Palma, València, Bilbao i Londres. El focus, per tant, ja està posat en la temporada que ve, que es preveu que s'avanci un poc. Els objectius, però, continuen sent els mateixos.
Menys dependència del nacional i del britànic, menys dependència juliol-agost i creixement de mercats alternatius, en aquest cas liderats per francès, però també els altres que he esmentat, i després, sobretot, que els mesos de maig, juny, setembre i octubre tinguin una activitat turística rellevant.
Lyon, Nantes, Marsella o París són les primeres destinacions confirmades per al 2026, que arrencarà el mes de març.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Més temes. La nova concessió d'amarraments d'autoritat portuària al port de Maó té en compte els vessants esportius i socials. També preveu la creació de 75 nous amarraments a Cala Figuera. Es tracta d'un concurs que donarà prioritat a les ofertes que aportin un valor esportiu per a aquests amarraments amb la pràctica d'esports federats com la vela i el piragüisme. A més, serà una concessió llarga fins a 30 anys. La taxa anual d'ocupació serà fixa i, per tant, no hi haurà possibilitat d'oferir més doblers per guanyar la concessió. La zona que sortirà a concurs és de més de 22.000 metres quadrats i va des del Club Marítim fins a l'esplanada de Cala Figuera. Es farà una ampliació precisament a Cala Figuera de 75 amarraments que es destinaran a embarcacions de menys de 8 metres d'eslora. 8 d'aquests amarraments també aniran destinats a embarcacions de vela llatina i un màxim de 20% a vaixells de més de 12 metres. Sentim Toni Barber, president de l'Associació de Marristes a Junguet, i José María Zardoña, president dels Amics de la Mà, que gestionen embarcacions de vela llatina.
Respectam la feina que fas com marítim i estem contents de que tinguin els seus amarraments, com és lògic, i tants com en necessitin. Però això no és incompatible en reivindicar un 30% dels amarraments de Cala Figuera per la nàutica social destinada a l'usuari local de Moïdes Castell.
I ens van dir, home, mal aniria que en 1.800 amarres que hi ha al port de Mó, els Amics de la Mar no tinguéssiu 10. 10. Ara diuen 8. Al final no sabem els que seran ni en quines condicions seran.
I anem fins a Mercadal perquè ja han començat les primeres passes per convertir l'edifici de la farinera de Sarangí, abandonat des de fa dècades, en una escola privada de pedagogia Waldorf. La fundació, formada per un grup de famílies de l'illa, ja ha iniciat el procés d'adquisició de l'edifici i els tràmits per aconseguir els usos educatius necessaris per dur a terme el projecte, ja que actualment l'edifici només té llicència cultural. Carolina Aznar és la vicepresidenta de la fundació.
Tenim primer inquietud com a famílies de donar aquesta opció educativa als nostres fills i després fer-ho extensiu a la resta de famílies menorquines, ja que tant Mallorca com Eivissa compten amb aquesta opció educativa i Menorca encara no comptava amb això.
Un sistema educatiu que es basa en l'aprenentatge a través de la vivència artística, experimentant l'atenció al ritme del creixement cognitiu individual i la connexió amb la naturalesa. La primera escola Waldorf es va obrir a Alemanya l'any 1919 i des de llavors s'ha estès a més de 1.000 centres de tot el món.
El que ells aprenen sobretot és tenir interès per aprendre i són molt hàbils en aprendre, no de que els hi donin contingut. Llavors després s'adapten a qualsevol tipus d'entorn, ja sigui FP, ja sigui universitat.
La Fundació ja assegura que tenen un grup de 10 professors que s'estan formant per convertir-se en mestres Waldorf amb l'objectiu de poder exercir de mestres al centre. En volen oferir tots els cicles educatius fins a batxillerat. Des de la Fundació també recuperaran, diuen, el museu i dedicaran un espai a fer activitats culturals com exposicions, concerts o obres de teatre.
L'actualitat de Menorca a IB3 Ràdio.
I un centenar de persones assisteixen al 13è Congrés de Traumatologia i Ortopèdia Veterinària que se celebra aquest cap de setmana al Llatzeret, dedicat als animals de companyia com cans, moixos, conills i ocells. Durant avui i demà i durant tot el dia, professionals en la matèria i professors de renom parlaran d'innovacions tècniques, material o avanços farmacològics com la millora en el tractament de fractures molt complexes o desviacions d'ossos. Sergi Cruz és veterinari i organització del Congrés.
Es desenvolupen implants específics per aquella fractura i per aquell animal i fins i tot hi és dissenyades impreses en 3D per poder emprar-les durant les cirurgies per cebre ben bé allà on t'has de fer un tall per corregir una angulació, una desviació, etc.
Aquest és el darrer congrés que se celebrarà enguany al Llatzeret. El mes de novembre, però, encara s'hi faran seminaris i visites. I augmenten les persones sense llar les habitacions rellogades en pisos massificats o allotjaments temporals sense garanties. Aquest és l'anàlisi que en fa Càritas de les persones en situació de sense llarisme a Menorca. Fins i tot asseguren que ha arribat un fenomen fins ara inexistent a l'illa que es diu llit calent, és a dir, sot arrendament d'un mateix llit per torns per part de diverses persones. Situacions asseguren des de Càritas d'exclusió social molt greus. Càritas va acompanyar l'any passat a 300 persones per demandes relacionades amb habitatges. l'habitatge. Els pisos socials hi van residir 27 persones i 75 van emprar les dutxes i rentadores del servei de baixa exigència. Càritas Menorca s'afegeix a la campanya Sense Llar però amb Somnis per sensibilitzar sobre el dret a l'habitatge digne. A l'illa recullen testimonis reals de persones que han viscut al carrer o en situacions d'habitatge precari.
Jo, al de 20 i tantos anys, que no tinc casa.
M'hagués ajudat que m'haguessin ajudat les institucions. M'han donat completament de banda.
Per a mi, vivir sin documento es muy complicado. Alguno pierde la esperanza y destroza mucho la vida de la gente.
Al informarme que me iban a desahuciar, estaba pasando el periodo de la enfermedad de cáncer en una mama.
Las grandes preocupaciones que uno tenía era llegar a fin de mes, porque lo primero que se tiene que pagar es el piso.
Para mí una llar es tenerlo todo.
La manca d'habitatge públic a l'illa, els preus dels lloguers i la temporalitat són els motius pels quals cada vegada hi ha més persones en situació d'exclusió social. Dijous de la setmana que ve, Càritas organitza la presentació i el debat documental 13 veus a les 7 del capvespre a l'Ocimax de Maó. El 99% de seguiment en el segon dia de vaga dels tècnics superiors sanitaris és pràcticament la totalitat dels treballadors de l'Hospital Mateu Orfila i del Centre de Salut Canal Salat. Exigeixen el pagament i el reconeixement de la categoria del grup B per part del Ministeri de Sanitat, una mesura que, tot i aprovar-se fa 17 anys, encara no s'ha aplicat de manera efectiva i ha obligat els tècnics a dir prou. A Menorca són devers 67 professionals. Les aturades continuaran els dies 3 i 4 de novembre.
L'actualitat insular a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
I quan són les 2:41 minuts és moment de conèixer l'actualitat esportiva i ho fem amb Miquel Cardona. Miquel, bon dia.
Bon dia, Cris. L'Estia Menorca ja va cap a Ourense amb l'objectiu de sumar la primera victòria a domicili. Abans, però, Javi Zamora ha comparegut en roda de premsa per al tècnic madrileny. Aquestes són les claus per sortir victoriós de la primera de les tres sortides seguides que farà l'equip de Vintaufa.
Dependientemente de esos basics, ¿no? de transición defensiva y de rebote, pues creo que tenemos que intentar, como te decía, seguir la línea de estas dos últimas semanas en las que el equipo ha encontrado un poquito más de solidez defensiva y eso pues nos permite correr y tener un ritmo más alto.
Zamora, per cert, ha dirigit el darrer entrenament abans de pujar a l'avió. Un nom propi, el d'Edgar Vicedo, que amb una mitjana de 8 punts i 5 rebots no hi ha participat per unes molèsties musculars i es dubta per aquest partit. L'Ourense té les mateixes victòries que els menorquins, dues. A la plantilla que dirigeix l'exseleccionador espanyol Moncho López destaquen el base internacional portuguès Rafael Lisboa, l'exèstia menorca Sean McDonald i l'alè de Porto, Sergi Huguet. Des de l'anàlisi de l'aprovació del seu equip en aquestes 5 primeres jornades, el tècnic madrileny considera que el grup avança pel camí correcte.
Pues si nos ves hace un mes y nos ves ahora, sí que ves una evolución en muchos automatismos, en muchas situaciones defensivas que tenemos todavía mucho margen de mejora y que tenemos que intentar poner el foco, al menos en estas dos últimas semanas. Hemos crecido en muchos aspectos defensivos, como el rebote, como la defensa de pick and roll, como las situaciones de uno contra uno, de close out, de rotaciones, sobre todo, que es algo que estamos intentando trabajar.
Un creixement exponencial, el que destaca Javi Zamora, que l'equip voldrà traduir en victòria al Pazo dels Deportes Facopaz d'Ourense, serà aquest dissabte a partir de les 7. A la tercera FEP, Setentines Castell visita la pista del CC demà a les 4:30. En vòlei, la Barca de Menorca defensarà el lideratge davant la seva afició, serà aquest dissabte a partir de les 7. Pel que fa al futbol, el Mercadal juga al camp del Constància diumenge a migdia. Abans, demà, el camp de los Pinos de l'O serà l'escenari de la final de Copa entre el Ferreries i l'Sporting a partir de les 6. I l'Atlètic Mercadal de Futbol Sala visita el camp del Vilalba Gallec dissabte migdia. I acabam amb la segona prova de la Copa Balear d'Escalada en Bloc, que es farà al poliesportiu de Ferreries demà entre les 9:30 i les 3 del capvespre, i amb la 25a edició de la Mitja Marató, que enguany també és campionat de Balears, amb una participació que superarà el Milanar i que, com sempre, es disputarà a Ciutadella, en aquest cas diumenge, a partir de les 9:30.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
I acabem amb òpera perquè avui arriba a Ciutadella La Tosca, una de les òperes més emblemàtiques de Puccini, i ho fa gràcies al Teatre Principal de Palma. Els equips de tots dos teatres, més de 100 persones, han fet molta feina durant aquesta setmana per adaptar la producció a l'escenari menorquí. La primera funció serà avui i n'hi haurà una segona diumenge. Les localitats, però, ja fa dies que estan esgotades. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies, Miquel Cardona. Gràcies, Jordi Fàbregas. Tornem dilluns ben puntuals a les 8:45 del matí amb tota l'actualitat de Menorca. Recordin, però, que tota la informació continua aquí, a IB3 Ràdio.